tú dirás.
Bon dia, són les 6 i des d'ara i fins les 7, com sempre, aquí, a la primera pedra, en serem molts amb moltes ganes de dir bon dia.
La primera pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí, amb Noemí Polls.
Els amants del teatre i l'escena catalana tenen una cita al Teatre Goya durant dos dimarts més, amb l'obra Cadires, una obra amb una escenografia mínima, dues cadires, on s'hi asseuen dos grans, la Montplans i l'Oriol Genís. És un homenatge al vell ofici d'aquests éssers tan fràgils i fascinants que són els actors i les actrius. Una obra dirigida per Albert Arribas i de la que avui en volem parlar amb la Montplans, que la tenim aquí. Molt de plaer.
Hola.
Molt bon dia.
Escolta'm, bon dia, que bé, que bé.
Quanta honestedat en una hora i mitja. Quanta honestedat.
És que si fas una cosa, s'ha de fer honestament, perquè si no, no val la pena. Perquè només si fas el que creus que has de fer i ho fas de la manera que creus que ho has de fer, amb la persona que creus que ho has de fer, i que arribi a la gent, a les persones que tu vols que arribi, no val la pena, és una pèrdua de temps, no? I a més, no sé, lo interessant també és fer alguna cosa que penses que és difícil fer i que no ho fa tothom, no? Però bueno, és un exercici que porta, és com el bon vi, que ja porta temps, coença.
Es nota. De fet, l'obra, per qui ens estigui escoltant, és l'excusa d'explicar el vostre projecte artístic i feu tot un recorregut també alhora pel món del teatre des de les vostres pròpies vivències, però que sumen molta trajectòria. Jo crec que fins i tot et diria que els estudiants de teatre hauria de ser gairebé una obra obligatòria, perquè contextualitzeu molt bé.
A veure, som grans. I el que expliquem és això, que som grans, no? Grans, no vells, perquè fer-se gran és un privilegi, envellir és una putada. Sí. Però mentre estiguis actiu i amb ganes de fer coses i d'explicar coses, doncs estàs bé, diguéssim, no? I sí, clar, és que com portem molta cosa a les espatlles, molta vida a les espatlles, doncs podem explicar moltes coses. I hem passat per molts colors del teatre. L'Oriol explica des que va començar, que quan era petit ja s'aprenia els poemes que li ensenyava la seva mare, després com va començar a descobrir un tipus de teatre que li agradava molt, el teatre antic, com després la vida et porta per d'altres camins, i ell és una persona que se'l reconeix com a actor controvertit i fins i tot amb coses surrealistes, amb uns papers molt estranys, i en canvi jo tinc l'estigma o tinc aquesta cosa d'actriu còmica, que en el fons no s'hauria de dir actriu còmica o actriu dramàtica, hauria de ser actriu, no? Perquè els actors i les actrius, en principi el que en fem és teatre, i després el fem el que sigui, no? Els registres que ens demanin en aquell moment, no?
Però potser sí que es nota, malgrat que l'obra té moments molt, molt densos, i hi ha un somriure que acompanya pràcticament,
sí,
dir, pràcticament tota l'obra.
Sí.
És aquesta manera d'explicar les coses que sembla que rius, però que hi ha molt de pes a dintre, molta càrrega emocional també a dintre.
Que bé, això es nota.
I tant,
que bé.
I tant.
Em fas molt feliç.
Es nota, es disfruta i a vegades s'agraeix, perquè amb un somriure jo crec que les coses que són transcendents encara entren més.
Clar, és que si no fa mandra, perquè la nostra vida quotidiana, aquest dia a dia nostre, estem passant per uns moments molt durs, molt difícils, i llavors a la gent li fa mandra anar a patir. I s'ho han de trobar. Dir, vaig allà, que és molt divertit. I llavors tu li vas donant divertit, però li vas dient les coses que li vols dir, no? Perquè no pots simplement anar i abocar un feix de tristeses i de penes i de pors i de tot, no? Ho has de colar d'una manera que al sortir diguis, ostres, no?
Sí,
he rigut.
He rigut, ai, ai, ai.
Sí, he rigut, però de
tot què, això, perquè m'acaben de dir.
De què rei, eh? I, escolta'm, què m'acaben de dir,
sí,
no?
Sí, no,
em vas també, pensant.
El maco d'aquesta obra és que m'he trobat gent que encara al cap dels dies hi pensen, no? Perquè això és lo maco. Quan tu surts i t'ha agradat molt, però no t'abandona. Aquella obra la continues veient durant dies.
Mm-hmm. Perquè és que sota aquest diàleg, aquesta mena de conversa aparentment quotidiana, mm-hmm, no?, que podria ser entre dues persones que tenen tot un passat i un present, mm-hmm, molt, 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 molt comú, sembla que no es vagin dient res, però ara ho estàvem dient, es diuen moltes coses i fins i tot hi ha una crítica dura cap al mateix món del teatre, eh?
Sí, és clar, perquè no són perfectes i perquè passen coses, per descomptat, no?, com a tot arreu. I el teatre, el que passa que el teatre es viu molt a flor de pell. A veure, tu surts a l'escenari i ets molt vulnerable, perquè tens els nervis, perquè t'ha vingut a veure aquest, perquè tens un crític, perquè la gent mires amb un i fa cara d'avorrit, perquè mira, i tu estàs allà dalt i has de abocar tot allò que tens a dins d'una manera convincent i en canvi t'estan arribant lectures de fora, perquè a la millor aquell dia t'has esbarallat amb el marit o amb el veí, o perquè et fa mal la panxa, o mm-hmm, perquè se t'ha mort un amic. És que passen moltes coses a la vida, moltes, i tu estàs allà i ets molt fràgil per això, no? I has d'estar bé, no tenir nervis, trobar-te bé. Bueno, i llavors, clar, tot això fa que aquesta professió... Clar, a mi sempre em diuen, no, quan us trobeu els actors sempre us feu petons i no us veieu mai. Dic, no, però és que aquell mes, aquells dos mesos que hem treballat junts, ha sigut tan intens que et deixa un amor tan profund per aquella persona, per aquell moment que has compartit, no? I llavors, bueno, hi ha obres que et deixen més que altres, no? El temps de Planck fa 22 anys que l'hem feta i encara ens reunim i encara ens estimem i encara... Vull dir que... Que, clar, vull dir, vius molt a tope la vida aquesta.
Que també sentues molt aquest vincle amb l'Oriol Genís, que suposo que treballar amb ell ha sigut fantàstic.
Clar, clar. Jo crec que l'Oriol Genís és la persona ideal que podia triar, no? Sí, perquè ja quan ens vam conèixer, que ens vam conèixer fent teatre, vam fer una obra ja fa molts anys. L'altre dia veia el primer missatge que ens vam enviar i era del 2015. I ja començàvem a dir, jo ja deia, mira, abans estàvem allò que passava la funció a l'escenari, nosaltres esperàvem a dins entre caixes, i jo l'agafava i deia, mira, començarem ballant, vale? I sonarà la música, que avui aquesta música del Machín i tal, i començarem ballant. I era l'única cosa que de moment tenia clar. Però ell ja... Vale, no?
Ja va confiar directament en tu, sí, perquè hi havia una connexió que no calia, sí, massa explicar-la,
sí,
no?
Sí, i a més és el que ell diu, ell volia, ostres, l'amor, no? Perquè per ell jo era famosa, clar, jo venia de molt d'estar de cara en fora i tal, no? I ostres, va ser, ens vam avenir molt a escena. Hi havia molta complicitat, tant a dins com a fora de l'escena, amb l'Oriol. I això és el que ens ha passat amb l'Oriol, que jo crec que ni ell ni jo ens imaginem una altra persona per fer aquesta obra. Mm-hmm. I per fer-ne moltes altres, vull dir que podríem realment...
Ara, en aquesta realment hi ha molt, molt, molt de vosaltres mateixos. És a dir,
clar. Sí,
és gairebé,
sí,
un exercici individual de vomitar, no? Moltes
això,
coses que teníeu,
sí,
dins.
Clar, dins. Què passa? Que jo vaig dir, mira, això hauria de ser així i tal, i llavors dic, jo escriuré la meva part, no? I ell diu, jo m'escriuré la meva part. Val. I llavors vam unir les dues parts, ell la seva i jo la meva. I vam fer una lectura amb un espai cultural, l'Espai Beix, i allà la va veure l'Albert Arribas i va dir, això us ho vull dirigir jo. I ell va fer que tot allò que estava com flotant, que hi havia una base per descomptat, però clar, hi faltava el pes, la cosa aquesta, el fet de realment anar una
de lligar-ho,
cosa
de cosir-ho,
va fer la dramatúrgia, que és important, i va fer la direcció, que és molt important, veure-ho des de fora. tot el que de, a la millor ens feia por, ell va dir, no, no, això, saps? Perquè jo què sé, a la millor jo ensenyar que era iaiona i que anava amb bastó, doncs igual, no sé, ara m'ho invento, però a la millor deia, no, 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 sí, sí, així, així, no? I ell va anar com cosint, la tela hi era, però ell ho va cosir, clar, ha quedat molt solidificat, i cada vegada que ho fem, doncs, clar, és més, no? Hem fet bolos, els primers bolos ja era el mateix que és, però hi ha gent que va veure el primer bolo, per exemple, perquè els vam convidar, per exemple, el Jordi Milán de la Cubana, no? Va venir al primer bolo i va venir allí i diu, que heu canviat alguna cosa, no hem canviat res.
Ha evolucionat aquest però espectacle.
Ha evolucionat
també,
sense canviar res, saps? I llavors, clar, perquè també nosaltres estem més segurs, perquè ens agrada molt el que fem, perquè veiem que el públic reacciona, i això... Això és fantàstic.
Quin creus que seria, si haguessis de dir en poques paraules, perquè no l'hagi vist, el missatge d'aquesta obra, l'essència d'aquesta obra?
Jo crec que aquesta obra és com un mirall, no? És un mirall de la vida, és un mirall de nosaltres mateixos, és un mirall de l'obra de Ionesco, de les cadires de Ionesco. És, sí, és un mirall. M'agrada veure-ho així perquè al llarg de l'obra es van repetint temes, paraules, que sense voler l'espectador doncs es va...
Emmirallant, també,
emmirallant,
no?
Sí. Sí, sí,
que maco. Doncs tot un plaer. Afortunadament tenim encara l'oportunitat de veure-la dos dies, perquè sí, és els dimarts que s'ha estat fent aquesta obra,
sí.
I la podem veure encara al Teatre Goya el 18 d'octubre i el 25 d'octubre. La recomanem molt. Dos grans asseguts a dues cadires, i aquest és el nom del títol de l'obra, Cadires. Moltíssimes gràcies, Montplans. Un
gràcies
plaer.
A tu, Noemí.
Que vagi molt bé.
Gràcies.
La primera pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí. Amb Noemí Polls.
Com cada setmana nosaltres fem una mica de parada, ens aturem per prendre'ns la vida en filosofia, ho fem sempre de la mà de la Montse Crespin, que ella és professora de filosofia a la Universitat de Barcelona. Montse, molt bon dia.
Bon dia, Noemí.
I avui parlem de conquerir les ments. És aquesta reflexió que és densa perquè, a més està carregada d'actualitat.
Sí, sí, claro. Ha quedat com molt conquerir les ments, no? Amb aquesta de terror, però bueno, en fi, és sobretot un advertiment. Sí, la reflexió que proposem avui, no, per comentar-ho, Noemí, és donat que el Josep Borrell, que és l'alt representant de la Unió Europea per Assumptes Exteriors, l'equivalent d'un ministre d'Exteriors, però en aquest cas de la Unió Europea, va fer una conferència, una xerrada el passat 10 d'octubre amb el que era doncs, una conferència, no? La conferència anual d'ambaixadors de la Unió Europea. I allà va parlar precisament de conquerir les ments. Què vol dir amb això? El que ell volia dir és quelcom molt important. Estem en un context, com sabem, doncs, de crisi a molts nivells, bèl·liques, i parlem en el cas europeu, de recursos, de lideratge, i ell parla en aquest cas de que hi havia un altre camp de batalla que és molt important, que és el camp comunicatiu, precisament, no?, aquell que, en fi, no?, ara mateix estem aprofitant, no?, aquí a la ràdio.
Sí, sí, en el que els mitjans de comunicació tenim tota la responsabilitat, o pràcticament tota. Sí,
absolutament.
Sí.
I clar, el que deia era que cal conquerir, no?, aquest camp comunicatiu, no?, aquest camp de batalla comunicatiu, repetint, transmetent, insistint, missatges, en aquest cas, doncs, els missatges de la narrativa de la Unió Europea. Sí. Si els oients es situen una miqueta, el que venia a dir Borrell era que estan guanyant la narrativa d'uns altres països. Parlava específicament de la narrativa xinesa, en la qual, no?, el govern xinès pot convèncer els seus ciutadans, d'una banda, de tenir un govern autoritari, per tant, no tenir doncs, unes certes llibertats polítiques, però en contrapartida doncs, donar-los doncs, això, no?, menjar, calefacció, en síntesi, unes condicions materials. I davant aquesta narrativa xinesa, deia Borrell que calia conquerir les ments, amb aquesta narrativa europea que es convença, en aquest cas, de que és possible gaudir de llibertat política i a la vegada de prosperitat econòmica. Per dir-ho amb una manera molt sintètica, convença novament de la democràcia liberal.
I tot això, clar, ho ha de fer a través dels mitjans de comunicació i per això demanava també suport.
Sí, demanava suport dels seus ambaixadors perquè difonguessin doncs, aquesta idea, no? Deia literalment Borrell, la nostra lluita és intentar explicar que la democràcia, la llibertat política no és quelcom que es pugui canviar per prosperitat econòmica o cohesió social. I, clar, què té a veure això amb la filosofia? Doncs moltíssim, perquè té a veure amb la comunicació política, amb la propaganda, i el que hem d'entendre és com aquesta propaganda funciona, amb uns sistemes que el que intenten és, sobretot, com deia Laswell, un dels de les figures fonamentals per entendre la propaganda política, deia que s'aconseguia molt més en moltes ocasions amb la il·lusió que amb la coacció. Per tant, interpel·lant a les persones, en aquest cas, doncs, si voleu, doncs, il·lusionant, novament, amb la democràcia liberal.
Clar, jo estic convençuda que la il·lusió és la millor manera de comunicar i és així com també s'han utilitzat les estratègies propagandístiques, no? Fins i tot els anuncis.
Sí.
Volen transmetre la il·lusió.
Sí, sí, perquè és el que a vegades, no? Escoltem propaganda i només pensem en una qüestió, doncs, això, no? De manipulació. Però no necessàriament, Propaganda doncs, és això, els anuncis, bueno, aquí podríem entrar, no?, fins a quin punt fan engany.
Clar, i en el fons estàs pensant, quan parles de propaganda, en menjada de coco, també.
Sí, però no només, no?
No només.
És això, propaganda és propagar i convèncer sobre una idea, sobre una qüestió. En aquest cas, no?, Borrell apel·lava doncs, a convèncer novament dels beneficis d'un sistema democràtic, diguem, amb unes garanties polítiques. Però propaganda pot ser, doncs, això, no?, convèncer-nos que ens hem de vacunar per al tema de protegir-nos, per exemple, del Covid o de la grip, sí, o del que en sigui. I amb això, els polítics, per això és comunicació política, el que fan, doncs, és també propaganda, no? Anuncis, missatges molt clars a la ciutadania.
Són aquests missatges institucionals que pretenen, doncs, això, fer arribar aquella frase, aquell contingut que se suposa que ens ha de fer bé a la societat.
Sí, el que passa que, clar, si ho portem al terreny aquest, no?, que veiem polític, la clau una miqueta, en fi, no?, per atenció, és que ho està dient amb una clau bel·licista, sí?
Sempre, Sí, sí.
Sí, en aquest cas, la Unió Europea envia, no?, a través del seu representant, un missatge de és un camp de batalla, és un camp de batalla de les idees, és un camp de batalla comunicatiu, i per tant ens està dient que tenim un enemic davant, doncs, fort.
Clar, no sé si això ajuda o a vegades fins i tot desgasta, no?
No ho sé. No t'ho sé respondre.
Quan respongui la societat, no?
Però és simptomàtic de que estem parlant d'una crisi, i una crisi greu, quan podem escoltar, no? En aquest cas, doncs, a la Unió Europea, que envia aquest tipus de missatges.
Segur, segur. Doncs, com sempre, per acabar, ens recomanes una lectura?
Jo recomanava la lectura, precisament, sí, del discurs del Josep Borrell, no? És breu. Malauradament, l'original del dia 10 d'octubre només està en anglès, però em consta que està fet com versions, no?,
en castellà. En castellà, Doncs escoltarem aquest discurs i reflexionarem sobre aquesta idea de fer arribar el missatge polític a la ciutadania, se suposa que amb bé de la ciutadania. No?
I la importància de la batalla comunicativa.
Exacte, i de la importància de la batalla comunicativa, que, com tu deies, té connotacions bèl·liques, però és que és així. Doncs moltíssimes gràcies, Montse. La setmana que ve seguim.
La primera pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí, amb Noemí Polls.
Catalunya és un país de fires i firaires i a nosaltres ens agrada passejar-nos, remenar i passar el dia fora. L'Òscar Millà ens proposarà cada setmana sortides per visitar algunes de les fires que s'hi celebrin i ho farem a poques setmanes vista perquè tothom que vulgui pugui organitzar-se. Òscar, molt bon dia.
Bon dia, Noemí. Avui dues propostes. D'una banda, cap a Tordera. Si et poso aquesta música, què et succeeix?
Ui... No sé. com a conte, no? Imaginació... De què va?
Molt bé, doncs és tot això que dius, perquè el proper 22 d'octubre se celebra una nova edició de la Fira del Conte. Atent tothom qui tingui canalla, perquè si us acosteu a la plaça de l'Església, trobareu sessions de contacontes, rondallaires, tallers de creació, espais d'animació, actuacions lúdiques i espais de trobada per a editorials, llibreters i il·lustradors de tota mena.
Doncs hi anirem a la Fira del Conte de Tordera, una mostra oberta a tothom que vol fomentar l'hàbit de la lectura als més petits a través d'aquestes fantàstiques eines que són els contes i els àlbums il·lustrats.
I l'altra proposta que us faig és molt necessària, és la Fira Ecoviure, que es fa a Manresa els dies 22 i 23 d'octubre i és un punt de trobada a les persones i professionals que des de diferents àmbits treballen per a la sostenibilitat ambiental, social i econòmica del planeta. I no us penseu que és ara qui s'hi posen, perquè el tema ecològic és ara una emergència, no, és perquè ja la primera edició va ser l'any 1997, ja fa anys que s'hi dediquen a això. Pol Huguet és el regidor de Ciutat Verda de Manresa.
Posa molt èmfasi en la ciutadania. Per exemple, hi ha un parell de xerrades entre els molts altres de Sant que van molt dirigides a ciutadania, a famílies, una sobre rehabilitació energètica d'edificis, perquè és convenient rehabilitar ara, o una altra que és com les famílies poden estalviar energia a casa a partir de millorar tancaments, d'energies renovables, etc. Però també el cap de setmana de la Fira Mercat doncs hi haurà un canvi important, que és que canvi d'ubicació i passa d'estar al Palau Firal, a les afores de la ciutat, al centre de Manresa, perquè tots els manresans que passin per allà o que vulguin anar a fer una volta s'ho trobin.
Doncs tenim moltes activitats en aquesta Fira Ecoviure, enguany també relacionades amb la literatura i el cinema de temàtica ambiental i ecologista i un joc de pistes sobre el canvi climàtic. No us la perdeu. Recordeu més informació sobre les Fires de Catalunya al portal web fefic.cat.
Doncs moltíssimes gràcies, Òscar. Fins la setmana que ve.
Adeu.
La primera pedra, amb Noemí Polls.
Marc Vancells, molt bon dia.
Molt bon dia a tothom.
Escolta, seguim amb la línia de parlar de la reina Isabel, no?
Homenatge
a ella.
Bueno, mira, escolta, sí, posem la secció de la sintonia o què? La sintonia de la secció.
Sí, home,
perdó, jo dic al revés.
La sintonia d'Isabel.
Isabel II, tenim els nostres cors. Els nostres cors operístics.
Operístics.
Perquè, ho recordem, la setmana passada vam començar amb l'Anna Bolena, i aquesta trilogia Tudor, Donizetiana, i vam dir que, bueno, aniríem al llarg de la temporada parlant d'aquestes òperes amb temes anglesos en aquesta secció eminentment belcantista, i trobo que, bueno, com no hi ha una sin dos, no?
Ja vam fer la primera,
parlem de la segona, vinga, farem una pausa la setmana que ve, llavors acabarem amb almenys aquesta primera trilogia, i si l'altre dia vam estar parlant d'una de l'any 1830 de Donizetti, que era l'Anna Bolena, avui ens anem a la segona de la trilogia. 5 anys han passat, a l'any 1835, estem i a l'Escala de Milà s'estrena el que escoltarem ara, la Maria Estuarda.
Quina vida, eh?
Quina juerga!
I quina vida, per això. Tres vegades vídua va ser.
Bueno, però, escolta, deixa que et digui una cosa, perquè té nassos el tema.
Drama total, o què?
Té nassos el tema. Bueno, ja veuràs, i tant, però prepara't. Perquè aquí comencem amb la filla d'Enric VIII, a l'Anna Bolena. Si us en recordeu, la cosa va començar molt depriment, perquè està tota la cort dient, ui, aquesta pobra noia, tothom... A la pobra Anna Bolena, tothom la té ja aquí, ella se n'adona que... Aquí, en canvi... Holgori i jubilo, perquè, què és el que passa? Que la filla d'Enric VIII, Isabel I, és la que es casarà amb el rei de França. I escolta, tots són festes i alegries, si no fos perquè ja veuràs que algú té la típica mosca que acaba de deslluir el dia. Escoltem-la, per això dient, ai, que bé, que almenys em casaré amb el rei de França.
Que bonica.
Aquí està la Agnès Balsa, una mezzosoprano meravellosa. Ella canta, que te canta, fent aquest paper d'Elisabeta. Però tu diràs, escolta, però l'òpera es diu Maria Estuarda. I és que aquí està la mosca que entorbia els dies de la pobra Elisabeta. Bueno, a veure, que la funció de l'Elisabeta és la dolenta, jo us ho dic ara, eh?
Sí,
però,
bueno, sí.
A mi ja, estoy de vuelta de todo. És l'Elisabeta que diu, escolta, què passa aquí?
I de ara... pobra, no n'hi ha cap aquí,
no,
eh?
Bueno, no, és que ara parlarem del tema. Calma, que ara arribem allà. Bueno, abans de parlar de la titular de l'òpera, d'aquesta Maria Estuarda, anem a conèixer el seu noviete, que és el Leicester, que això, si estiguéssim allà a Anglaterra, hauríem dit Leicester, però clar, això, com que
aquí
ho diuen en italià, li diuen Leicester,
és veritat,
no?
És veritat.
I anem a veure l'enamorat que està de la Maria Estuarda.
Fantàstica.
Els dos amics que li queden a la pobra Maria Estuarda, el noviete i el confessor i el capellà. Per què? Perquè la Maria Estuarda, escocesa, catòlica, per cert, contra la Elisabeta anglesa...
Sí, sí, clar, protestant.
I protestant, doncs, com que hi ha hagut un intent d'agressió tal i qual, a ella la tenen allà tancada en un castell, el castell de Fotheringay, que imagino que a Anglaterra deu ser Fotheringay, però, clar, a la partitura ho escoltes, i és Fotheringay. En qualsevol cas, doncs, anem-la a escoltar amb la veu, per cert, de la magnífica Gruberova. Tu rega el mio
fetto. 18 anys el va passar tancada, diuen, no?
Bueno...
Entre una cosa i l'altra.
Una tira, i per això està aquí ella dient ai, aquest núvol que va lliure per l'aire, que li vagi a dir al meu nòvio que l'estimo, el Leicester i tal i qual, i tal i qual. Però bueno, anem al tema. El tema és que el Leicester ha estat una mica aquest goodwill ambassador, aquest ambaixador de bona voluntat, perquè es trobin les dues després de tant temps i hi hagi pau. I en la famosa trobada que tanca el primer acte, arriba l'Elisabeta, i, ah, bueno, mira-la tu aquí a la pols, aquí inclinada davant meu on has d'estar, i es va muntant l'atenció fins que arriba aquest moment. Aquí generalment us dic, i així acaba el primer acte, no ara? Direm, i així acaba desencadenant-se al final del primer acte, que és amb una batalla èpica entre les dues, d'insults, que al final acaba portant a que la Maria Estuarda la insulti d'una manera brutal, que és com l'escoltareu ara. Figlia impura di Bolena. Per començar ja li ha dit bastarda. Di disonore. Meretrice indegno scena. Meretriu, que vol dir de forma fina el que nosaltres diem de forma curta. I allà vamos, tensió orquestral. Bastarda. I vamos allà.
Però
mira,
que elegant, que elegant insultar així.
No, hi ha gravacions en directe que hi ha aplausos després d'això. Depèn de com ho diu la soprano. Bueno, el tema és que li dic que cada vegada que la Isabel trepitja el tron anglès és profanat per una vil bastarda. I així acaba el primer acte amb una bronca èpica. El bo que té aquesta òpera és que és molt fàcil d'explicar, perquè hi ha el que queda del segon acte, precisament, és que el segon acte comença amb l'Elisabeta, què faig? Firmo la sentència de mort o no la firmo? Perquè, evidentment, aquí no s'anaven en medies tintes, i tal qual la firma, i el que seria ja al final del segon acte és la preparació de la pobra Maria Estuarda per morir. Anem a escoltar potser l'ària més famosa que té ella per preparar-se ja de cara al patíbul. I aquí ha de quedar molt clar, no?, allò que dèiem. Clar, tot el que és Elisabeta és aquesta juerga, aquesta cosa, i en canvi ella és aquesta dona que ha estat catòlica. No oblidem que és una òpera que ha composat un compositor italià, bàsicament.
Catòlic també, suposo.
I per tant ha de ser aquesta cosa així, no?, d'ella és la contenció, la penitència, i que ha atacat quan ha estat provocada. I ara anem a escoltar possiblement el fragment que, bueno, és el més èpic i meravellós vocalment, que és ara ella, quan acabi aquesta ara i tal i qual, farà un prec a Déu,
sí,
per acomiadar-se, una oració. Escolta aquest fragment que escoltarem, perquè és el piano històric de la vida, també el sentirem cantat per la Gruberova.
A veure, la capacitat pulmonar és espectacular.
I l'ha acabat amb una missa de voce, que és fer la nota. Comences, la fas gran, el fil, i tanques.
Sí,
i acabes.
Sí, sí.
Com t'has quedat?
Una delícia.
Doncs, imagina't, així se'n va la Maria Estuarda acomiadant-se de tothom, i acaba l'òpera, que ja pobra diu adéu, 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 marxo, perquè em tallen el
guillotina,
cap.
Exacte, guillotina.
No sé si va ser una guillotina, però vamos, el que et dic jo, que la destral no li va treure ningú.
No fa, que va ser el mateix resultat.
I així acaba l'òpera, Noemí.
Déu-n'hi-do, bueno. Déu-n'hi-do, aquestes reines, que avui vida de reina no sé què dir-te,
caram,
a vegades no val la pena.
No cal. Tranquil, anant a l'autobús.
Exacte, sí, senyor. Ai, Marc, doncs
va. Una abraçada a tothom.
Quedem-nos amb aquest fragment. Adéu-siau.
Adéu. Fins la vinent.
La primera pedra @racu.cat.
Moment ara per saludar en Jordi Margarit. Jordi, molt bon dia.
Bon dia, Noé. 16 d'octubre, tal dia com avui, però del 2017, empresonaven a Soto del Real Jordi Cuixart i Jordi Sánchez. El líder d'Òmnium i el de la ANC ja els acusaven de sedició per la gran concentració que hi havia hagut davant la Conselleria d'Economia quan hi va entrar la Guàrdia Civil dies abans del referèndum de l'1 d'octubre. Aquell dia, 16 d'octubre 2017, la cançó que més s'escoltava a la ràdio a nivell mundial era aquesta versió de l'Unforgettable de French Montana i el Su Lee. Unforgettable, realment inoblidable. Aquella jornada del 16 d'octubre del 2017 que va mereixer una cassolada sense precedents a tot el país. I aquí, la ràdio reproduïa el tema de Mishima, qui més s'estima.
Deixeu que sigui jo, qui més estima dels dos.
Un record i reconeixement pels Jordis, dels primers en tastar la repressió de l'Estat. Hi van haver, i n'hi ha tants. Per a ells i a elles, tots, va aquest qui més estima. És evident que la ràdio a Catalunya viu aquell mes d'octubre de fa 5 anys amb una intensitat sense precedents. Tota la ràdio generalista aconsegueix unes xifres d'audiència mai vistes. Catalunya Ràdio arribarà gairebé als 700.000 oients i RAC1 al 1.000.000. Unes dades inèdites a la radiodifusió del país abans d'aquell octubre del 2017. Altra vegada es confirmava el seu paper, el de la ràdio de companyia, informació puntual, efectiva i de rigor. Mai com en aquell mes, les programacions diàries van haver de canviar tant i tantes vegades. Tot canviava sobre la marxa per donar pas a l'actualitat. La rutina saltava pels aires i les escaletes calia adaptar-les segons es produïen els fets informatius que, per cert, no s'aturaven. A finals d'octubre, la ràdio pública catalana rebia l'atac d'un grup d'ultradreta que va sacsejar els vidres i la porta de l'emissora. Al cap de 48 hores, es feia una concentració de rebuig a l'atac enfront de la ràdio.
La primera pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí, amb Noemí Polls.
Com ens agrada cuidar l'ànima de casa nostra, i més ara, que ve una mica més de fresca, sembla, i que ens ve més de gust fins i tot estar dins de casa. En volem parlar avui amb la Meritxell Ribé, que ella és fundadora i directora creativa de The Room Studio. Meritxell, molt bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia.
Volem fer una mica una reinvenció de casa nostra, ja que aprofitem que canvia l'estació, però escolta'm, tenim la butxaca molt buida, per tant necessitem idees, perquè a vegades la creativitat és la millor lluita contra no buidar la butxaca, i estic segura que tu ens en donaràs. Quins són els punts importants per poder jugar una mica amb l'interior de casa nostra?
Doncs mira, jo sempre dic que una bona il·luminació amb poc en té prou, i aquesta il·luminació l'hem de cuidar molt bé, i una manera fàcil de fer-ho és, doncs, potser llançar o canviar totes aquestes bombetes de llum blanca, doncs, que fan aquests espais freds, fan aquests espais, doncs, que li falta aquest punt de caliu, no? I semblen espais molt, 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 molt de clínica, no? Jo diria molt, molt escèptics, no? I això és una cosa que hauríem de canviar tot, i és una manera, és un recurs fàcil, no?
I, per exemple, el millor podem fer simplement posant un punt de llum que, a més, consumirà menys energia, potser.
Exacte.
Amb algun racó.
Per exemple, nosaltres juguem molt als nostres projectes amb llum indirecta, de fet, amb un saló o amb una biblioteca, per exemple, o hi ha aquests llocs més de recolliment, mai il·luminem des de sostre, mai fiquem llum directa, ni amb focus, ni amb il·luminació molt focal, doncs això ho queda totalment descartat. Il·luminem aquests espais sempre en llums indirectes, que poden ser, doncs, llums decoratives, doncs potser, doncs, amagat algun LED perimetral en alguna cornisa.
Això fa molt maco, també.
Això fa molt maco, i és una manera, doncs, fàcil, és un recurs fàcil i és un recurs realment econòmic, no? I després també, doncs, evidentment, doncs, amb un estalvi energètic molt important.
Que també agrairà la nostra butxaca.
Exactament. Evidentment.
I després les espelmes, potser, no?
Les espelmes és un recurs molt maco. A més, doncs, podem jugar amb diferents olors, diferents tamanys, diferents dimensions, i les podem col·locar a molts racons i, doncs, queden una il·luminació molt tènue, molt càlida, molt acollidora. I, doncs, és un recurs, doncs, a vegades més econòmic, depèn de la espelma, doncs, no ho és tant, no? Però, bueno, jugar amb aquest punt, doncs, és molt important, també.
Uh-huh. Estem parlant de la il·luminació, de buscar també aquestes llums indirectes que donaran personalitat, aquesta llum més càlida, però després estan les textures d'una casa.
Mira, quan hi ha un canvi d'estació, jo sempre dic que un recurs fàcil i que resulta molt és, a lo millor, doncs, no canviar tots els tèxtils d'un saló, per exemple, o d'un sofà, sinó canviar, doncs, les fundes dels coixins, donant-li aquest punt més de contrast, depenent, doncs, ara que entrem a la tardor, doncs, a lo millor, doncs, tenir més en compte aquestes textures més càlides, més amoroses, no? Doncs que ara n'hi ha moltíssimes, i simplement canviant la funda del coixí, doncs, li podem donar un toc molt especial a la vivenda. Afegint algun plate, alguna manta bonica, algun cistell per guardar-les, doncs tot això ens ajuda a crear atmosferes, no?, una mica més escèniques, no?, d'aquesta cultura, una mica, doncs, que jo crec que aquí va guanyant força amb el temps, no? Però que quan jo era petita, per exemple, aquestes coses no es tenien tant en compte. No,
no?
I ara jo crec que és important, i són recursos, doncs, que poden estar a l'abast de tothom.
I a més, el fet de tenir una manteta que l'entona al costat del sofà farà que no posem potser la calefacció tan alta.
Bueno, sí, exactament. I si a sobre ja pots jugar amb una catifa,
que abriga també la casa.
Que abriga, i jo també dic que tanca espais. La catifa fa que al final aquell ambient, aquella decoració, aquella disponibilitat de mobles que has posat, és com el tancament, no?, d'aquesta decoració, i fa que els espais, doncs, siguin molt més, jo dic que nutrits visualment, no?, doncs, perquè fa segur aquest ambient tan diferent.
Sí, sí, sí. Defineix zones també, i els contrastos, jugar amb els contrastos, també enriqueix l'interior d'una casa.
Clar, això és important, no perquè canviem d'estació a una estació més de fred, hem de jugar amb contrastos foscos, ¿vale? Perquè això és una equivocació que a vegades fa molta gent. Ve l'hivern i tots són foscos i tots són grisos. Jo crec que hauríem de jugar una mica, doncs, aquest any, per exemple, ve molt de moda tots els colors terrosos de la terra, doncs els colors vermellosos, no? Tots aquests colors, doncs, que fan que tinguis un contrast i no passem al fosc-fosc, no? I llavors això ens ajuda moltíssim ara de cara a aquest temps que anem, doncs, a fer aquests petits canvis i tindre, doncs, aquests canvis importants.
Mm-hmm. Contrastos i també reubicació, que això, escolta'm, és molt econòmic, perquè no t'has de gastar res i simplement és canviar els mobles que ja tens, potser de lloc.
Jo convidaria la gent realment a que fes aquest exercici. Jo el faig moltíssim. Els meus fills a vegades quan em veuen em diuen, mama, una altra vegada estàs canviant els mobles, una altra vegada estàs canviant els coixins. Però realment és molt gratificant perquè pots veure com amb els mobles que tens actualment doncs pots canviar d'estança, els pots reubicar. Una làmpara no té que estar sempre al mateix lloc. La podem posar al dormitori, podem canviar, podem formar racons, doncs, a lo millor, doncs, més íntims per a aquestes èpoques de l'any que a lo millor et ve de gust més estar a casa, no? I podem reubicar, igual passa amb els quadros o amb els catifes. Jo crec que s'hauria de fer més aquest exercici i ens donaríem compte realment del que necessitem o potser del que no necessitem, no? Simplement és donar-li una bona pensada.
Sí, sí, redescobrir un moble o un element que tu el tenies potser fins i tot ja de tant costum de veure'l allà i ja ni el veies, li dones una altra vida, no?
Exacte, i si vols, doncs també li pots donar una altra vida amb moltes altres coses, com és doncs, tornar-lo a pintar, empaparar-lo, sí. Donar-li bueno, un altre aire.
Sí, sí, jugar amb la creativitat.
Exacte.
I finalment, per tancar, al dormitori també li podem donar un toc diferent, no?
El dormitori sempre és un espai de molt recolliment, de jugar amb aquestes llums càlides, moltes vegades gairebé inexistents, no? I ja, si tu pots permetre, i tens ganes, a lo millor t'atreveixes a canviar aquest capçal de llit, no? Aquesta paret, a vegades no cal canviar tot el llit, però només donar-li un toc decoratiu al capçal de llit, doncs jo proposaria que pensessis en un paper decoratiu bonic. Ara n'hi ha que tenen textura, que són elements naturals i que li poden donar un aire molt, molt, molt maco i molt acollidor en un espai que moltes vegades sempre pensem en el mobiliari i no pensem mai en aquestes quatre parets que l'envolten, no? Donar-li una pensada també en això.
Doncs, Déu-n'hi-do, no sé si hi ha alguna cosa més que ens vulguis aportar, però jo crec que amb aquests punts, no?, la llum, les textures, els contrastos i la reubicació de mobles, podem jugar molt bé i, escolta'm, l'economia no se'n ressentirà gaire. Fins i tot, a lo millor, encara se'n beneficiarà perquè si ens tapem la manteta, com dèiem...
Sí, i també ens ho podem passar molt bé.
Ah, exacte,
no?
És una part creativa.
És una part creativa que la pots fer amb els nens, la pots fer amb el marit o fer amb amics.
Ha d'haver-hi un consens una mica, no, dins de casa també.
Exacte, sempre.
Doncs, Meritxell Ribé, moltíssimes gràcies. La Meritxell és fundadora i directora creativa de Room Studio i l'hem tingut amb nosaltres per això, per reinventar una mica la casa ara que canviem d'estació. Moltíssimes gràcies, Meritxell.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
La primera pedra, dissabtes i diumenges amb Noemí Polls.
Fem ordre la nostra economia, ho fem sempre de la mà de l'Eduard Conti, que ell és assessor financer i que avui volem parlar justament de com gestionar econòmicament l'últim adéu, és a dir, la transmissió del patrimoni cap als descendents. Eduard, bon dia.
Hola, bon dia, Noé, què tal?
És un tema que a vegades costa de parlar, però jo crec que, i suposo que tu ho comparteixes amb mi, que és important planificar una mica i saber què és el que vols una vegada tu ja hagis mort, com vols que quedin les teves coses. Hi ha una part de patrimoni que s'ha de gestionar. Com ho hauríem de fer? Per on hauríem de començar?
Mira, abans de dir-t'ho, com hauríem de... Jo crec que és una part molt important i que, com tu dius, a vegades costa, perquè tenim molta tendència a evitar, no, la qüestió de la mort, perquè és una cosa que ens resulta desagradable i més quan té a veure amb éssers que ens estimem, amb persones estimades, i per tant, doncs, és difícil. Igualment, crec que és una cosa que és important, no?, planificar, doncs, aquest moment amb temps, i que és una cosa que, doncs, que acaba també sent molt positiva i gratificant per totes les parts, no?, sobretot per la persona que serà la que dirà l'últim adéu, no? Per tant, doncs, jo crec que és un tema molt important i cal parlar-ne.
N'hem de parlar, per tant, avui sí que ho volíem fer i ens agradaria que ens diguessis, però n'hem de començar, que és el primer que hem de tenir en compte.
Mira, el primer que hem de fer és tenir una visió molt detallada i molt clara de la nostra situació econòmica i del nostre patrimoni. Això vol dir, lògicament, quin és el nostre pressupost familiar, no? Quants diners entren, quants diners surten a casa, però sobretot, clar, de cara a un testament, el que és molt important és la valoració dels actius, és a dir, quines són les nostres propietats, possessions, actius financers, etc. Llavors això vol dir que hem d'apuntar al màxim detall la relació de comptes bancaris, inversions, no?, que ja sigui fons d'inversió, plans de pensions, etc. els immobles, no? Les propietats immobiliàries, les participacions que puguem tenir en societats, també un inventari d'objectes de valor, no? Que, doncs, que poden ser des de joies, obres d'art, també fins i tot vehicles, no? Doncs tenir una valoració actualitzada de tots els actius. Després també és molt, molt recomanable, molt important, doncs, fer un repàs de quines són les assegurances que tenim contractades. No, no diguem ja assegurances de vida, perquè les assegurances de vida, ja ho saps, que en el moment de la mort, doncs, són, doncs, garanteixen que es puguin transmetre uns diners cap a les persones que hàgim designat. Mm-hmm. Però inclús també assegurances com les de Sapeli, no? Que són assegurances que el que fan és també reduir en el moment de la mort la despesa funerària, no?
Exacte, diguéssim. Que això és un tema que moltes vegades no es té en compte i que és un cost molt elevat i obligatori, és a dir, un mínim s'ha de pagar.
Sí, sí, ens trobem allà emocionalment molt tocats.
Desfets, sí, sí.
Desfets, i tenim que prendre decisions sobre, doncs, quin és el fèretre, quin tipus de cerimònia volem contractar, sobre si hi haurà músics, sobre si hi haurà llibre de condolències, bueno, etcètera, no? Uh-huh. I això ho fem, doncs, una mica, no direm la pistola al pit, però sí que ho fem, doncs, mirant-nos uns catàlegs en els que hi ha diversos preus, no vols tampoc mai tirar molt per baix, però prens decisions econòmiques que, a més, tenen un cost elevat i que no pots estar comparant perquè tens una oferta molt limitada, i doncs això, el tenir una assegurança d'aquest tipus, el que fa és que, bueno, t'hagis una mica d'oblidar d'aquesta despesa i igualment fer el tipus de cerimònia que tu voldries fer, no?
Mm-hmm. Després, una vegada hem fet l'inventari, ja podem fer el testament?
Bueno, també ens va molt bé, molt recomanable, molt, que coneguem la normativa fiscal, eh? O sigui, en el món de les successions, les donacions, etc, és molt, molt important que coneguem la normativa fiscal. Com que nosaltres segurament no som experts en fiscalitat, el que hem de fer és assessorar-nos, és a dir, contractar els serveis d'algú que conegui el tema i que ens pugui, doncs fer observacions i recomanacions per orientar-nos i per dir-nos quan costarà als nostres hereus la nostra herència, no? Llavors, això és important perquè també ens pot conduir a fer les coses d'una manera diferent i a redactar el testament d'una manera diferent. Després, un altre tema que per mi és cabdal a l'hora de planificar aquesta qüestió és el repartiment del patrimoni entre els hereus, val? Perquè en algunes ocasions jo m'ho he trobat que això no es fa, simplement es deixa a vegades l'herència en parts iguals entre 3, 4 fills i es deixa que siguin els fills els que s'arreglin entre ells, i això no sempre és senzill.
Uh-huh. Creus que hi ha alguna cosa important que hauríem de fer que no sempre fem a l'hora de gestionar aquests assumptes?
Jo crec que precisament una que ja t'he apuntat, no? O sigui, jo crec que a vegades falta una mica de comunicació i és bastant comprensible perquè és un tema que no ens agrada, que
violenta
incomoda.
Moltes vegades, exactament, incomoda i violenta.
I que a més, bueno, és una necessitat aquesta comunicació entre la família, perquè, i no s'ha de veure com una cosa, home, lògicament no diré que no sigui certament incòmoda, eh? Però, en canvi, un cop ho has fet, jo crec que hi ha una certa satisfacció perquè la persona que està dirigint aquesta herència, no?, o aquest testament, es queda més tranquil·la veient que ha fet les coses bé, que les persones que s'estima estan tranquil·les i que tenen clar, doncs, com serà tot, que no hi ha misteris, que hi ha transparència i vaja, tot això jo crec que és quelcom que és molt positiu. La comunicació no fa mai mal.
Doncs, Eduard Conti, moltíssimes gràcies, i ja ho sabeu, si voleu seguir a l'Eduard Conti, el podeu trobar a la seva pàgina web.
contieconomia.com, però a través d'eduardconti.com també hi arribaríem, eh? Però...
Perfecte, tots els camins per tant, Eduard Conti.
Exacte.
Doncs, Eduard, moltíssimes gràcies.
Molt bé, Noé, que vagi molt bé. Adéu.
La primera pedra.
Ahir ho dèiem, vam parlar d'una pel·lícula, avui sèrie televisiva, que ens farà, com a mínim, inquietar.
No, més.
Més por. Aquesta sí que fa por. Joan Maria Morros,
sí,
bon dia.
Bon dia. Una mica, sí.
Una mica, una micona.
Mira, us explico re un moment.
Hi ha una escena en què el... estem parlant d'una sèrie sobre un assassí en sèrie que mata un dels seus i li diu... no, mata no, el que fa és li diu, vaig a practicar una lobotomia i aleshores agafa un trepant i li diu, perquè és que llavors no patiràs amb el que... amb tot
ai,
el que
per favor,
què?
Hi ha així per la vena?
Sí. Per això li diu al cap d'uns quants capítols, vull dir que estàs...
Ja. I què li diu?
Això, és a dir, vaig a practicar una lobotomia i agafa un... Però si no m'ho deixes explicar...
És que torna a començar una de lobotomia. És...
Val?
Sí.
Això és a començaments dels 80, li diu, agafa un trepant i diu, t'ho faré aquí a casa de manera casolana, perquè no patiràs, no? És a dir, farem tot el que s'hagi de fer perquè no pateixis amb tot el que vindrà després. Això és una de les coses més senzilles que té aquest personatge. Hi ha hagut, sí, hi ha hagut bastant debat, perquè a més, fins i tot...
sí,
fins i tot hi ha hagut gent que diu que aquesta sèrie el que ha fet ha estat blanquejar un dels pitjors assassins en sèrie que hi ha hagut als Estats Units, que va matar 17 persones, 17 homes, entre els anys... al voltant de la dècada dels 80, i a més, un any amunt, un any avall, fins que el van agafar.
Home, sweet home. Babe, I love you so. I want you to know. Oh, what is that smell?
Amb aquesta cançó no semblaria, oi, que...
No, exacte, no. Això t'anava a dir, una banda sonora fantàstica,
no estem,
però...
No estem davant d'una sèrie...
Ara s'ha sentit en el tràiler, aquest silenci de sobte, sí. Perquè la música no va per allà.
Sí. No. El Jeffrey Dahmer, de molt petit, ja tenia... veia problemes a casa seva, els seus pares estaven discutint sempre, a més, la seva mare prenia moltes pastilles, i aquesta és una de les incògnites que sempre, diguem-ne, que quedaran allà, no? És a dir, ell ja va néixer sent un monstre, o es va anar convertint en un monstre a mesura que anaven passant coses a la seva vida. El seu pare li entra el coneixement per la dissecció d'animals, i aleshores ell, a partir d'aquí, troba que és una cosa que més o menys li agrada, i des de molt petit fa això. Va creixent i arriba un punt que, a més, té és molt pocs amics, molt poques relacions, molt introvertit, molt tancat en ell, té problemes a tot arreu, i es troba, per primera vegada, en què mata amb un noi. Quan se n'adona de la seva homosexualitat, és a dir, només l'atrauen els nois, i a més, d'unes determinades característiques físiques, asiàtics, negres... A veure, la sèrie, què és el que denuncia? És això que comentava abans, que hi ha hagut molta gent que el que diu és que ataquen aquesta sèrie perquè blanqueja aquest assassí, per el tipus d'imatge que intenten donar d'ell. El que passa és que hi ha moltes més coses al darrere. És a dir, aquesta sèrie, per exemple, el que posa sobre la taula és la gran quantitat d'errors que hi va haver. Ell vivia sol en uns apartaments, en una zona marginal, a l'estat de Milwaukee, i allà el que fa és on hi porta tots els seus, totes les seves conquistes, tots els nois que coneix. La veïna del costat sent molt olor, pudor, val? Perquè una vegada ha matat a la gent, el que fa és anar-los guardant a la nevera, al congelador o on sigui. I clar, tot això...
acaba fent olor, evidentment.
I aleshores ella truca a la policia, a més, sent sorolls, sent crits, sent cops, i el que fa és denunciar-ho. La policia no li fa cas. Ell ho fa molt bé. És a dir, l'Evan Peters, que és l'actor que fa el paper de Jeffrey Dahmer, a més, les seves característiques físiques, quan veus després el Jeffrey Dahmer de veritat,
tota
la caracterització és brutal. Si a més, arran de l'èxit que està tenint, això que deia, a nivell mundial, Netflix, amb aquesta sèrie, el que han fet ha estat un documental amb entrevistes de veritat que van fer-li advocats i psicòlegs quan estava a la presó.
Doncs, amb raó, és la primera més vista, no?, de
sí,
Netflix.
Sí, sí, porta, diria que unes dues setmanes, i és això, està situada aquí. I a més, ara sí, no va fer molt soroll Netflix quan la va estrenar, a diferència d'altres llocs, però fins i tot ha arribat a superar, pel que fa a visualitzacions, una de les sèries, la sèrie en la que vam començar aquesta temporada, que és Stranger Things 4.
Exacte.
Però és això, saps? La curiositat per veure què és el que fa, i ara sí que Netflix està, diguem-ne, que afavorint i alimentant aquesta situació, primer amb tots els debats paral·lels que hi ha sobre si la sèrie sí o no, etc, 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 amb aquestes cintes de veritat on veus com és realment el personatge. Una temporada de 10 capítols de més o menys una hora.
Dahmer,
tal qual. Mm-hmm. El monstruo, la història de Jeffrey Dahmer, que és el subtítol que té aquesta sèrie.
La mirarem i la comentarem a... sí. Ja et diré què tal, perquè pels passadissos, perquè sí, a veure si m'agafa molta por ara. No sé. Una miqueta. Que vagi molt bé.
Igualment.
Adéu-siau. Bon dia.
Què tal?
Què passa? No t'agraden aquests cascos que t'has tocat
sí,
avui?
Sí, però és que necessito més potència aquí, els cascos.
Sí?
Sento molt fluix, sí.
Ara millor. El Dani t'ha pujat
gràcies.
El volum dels cascos.
Ai, quanto te quiero.
Escolta'm, què escoltem avui?
Avui escoltem... Ai, quanto te quiero.
Aquesta no la conec.
Jo tampoc.
I no sé si està molt versionada.
Jo tampoc, no.
Doncs quina?
Quina? Ah, no sé quina.
Ah,
quina
vols? Sí que no sé.
Un dia farem, quina vols? I et diré, aquesta? I tu diràs, sí, perquè com que sempre ho porto tot escrit i
clar,
tot d'allò...
Clar, està tot molt preparat.
Ai, sí, sí.
A veure, doncs digue'ns.
Va, què faig? Tiro milles, fem la primera. No sé, ho dic el títol.
No,
com
no.
Ho fem? Va, avui vull fer diferent.
Va,
una mica
doncs
de salsa,
diferent.
Una mica salsa.
De tu mateixa, tot
salsa
teu.
Salsa a la vida. Va, és igual, fem play. Fem play i ja us diré què és, va.
That is a very sensitive subject.
El Dani el tenim entregadíssim, eh?
Yeah, eh? Vinga. Moviment de malucs.
Dani, estàs fent com si estiguessis a l'escating, eh?
Igual.
Te'n recordes?
Dreta.
No en recordeu?
Esquerra. Bé, no cal dir quin tema és, perquè... Més que una, evidentment, és una versió de del gran tema del Grover Washington Jr. i el Bill Withers, dos fantàstics cantants de jazz, de funk, americans. Però m'ha fet gràcia posar aquesta versió perquè és l'actor americà Will Smith que em va fer una versió de l'original que és de l'any 81. I l'he trobada molt, doncs molt xula, i a més aquest rotllo així, funky, jazz a la vena, ja saps que a mi això m'encanta.
A nosaltres també. I què més?
Et poso la segona?
Home.
Doncs vinga, sisplau, fem play.
Quina veu,
brutal. Ella es diu Cyril Amy, és una cantant de jazz franco-dominicana que resideix a Brooklyn, i el noi que és un guitarrista és el Diego Figueiredo, que és un reconegut guitarrista brasiler de jazz nominat a diferents Grammys. Amb això ja està tot dit. Veu femenina, guitarra, que bonic, que elegant, que diferent de l'original. Per cert, no t'he dit que avui en porto 4, de versions.
Ah, veus? Tenies un cap amagat, eh?
Avui en porto 4 i n'hagués pogut posar més, però només n'he portat 4.
Està molt bé.
Et poso la tercera. La tercera és tan divertida...
Sí?
Sí.
A veure. Vinga. I see the crystal raindrops fall
and the beauty of it all. When the sun comes shining through. Què te parece?
Escolta, quines erres més pronunciades, no? Què és aquest?
Te parece bien?
Me parece estupendo.
Pues venga. Es fan dir Fanfar Xiocarilia. És una banda de música romanesa de 12 components.
A veure.
Sí, sí, tira.
Que
bona.
Són boníssims.
Quin ritme, no?
No, són reconeguts per la seva música ràpida i d'alta energia amb ritmes molt complexos i superpsicodèlics. Més et dic 12 components ja fent aquestes versions. És que l'he trobat tan divertit, i a més són romanesos, i patem aquest anglès així més...
Sí, sí, més de R.
Més R, és que s'entiende tot un poco más, o no, depèn del que t'entenguis. Exacte. I he pensat, dic, va, una mica de saxo i trompeta...
Ai, m'encanta
per
aquesta,
un diumenge...
Eh? Clar que sí, sí senyora.
I acabarem amb la que jo he decidit que crec que és la més versionada o la que crec que hem d'acabar amb ella, que és un grup que ja t'he portat més d'un cop, que n'estic profundament enamorada, que és Ascari Pockets. No, Ascari Pockets és el Jack Conte, que el Jack Conte és fundador, juntament amb la seva dona, Natalie Down, del altre grup que també estic profundament enamorada, que és Pomplamoos.
Doncs,
no cal dir res més.
Donar les gràcies al Dani Simón, a la Marga Ortuño i al Pau Canyes, que estan aquí ajudant a fer el programa. Isabel, moltíssimes gràcies a tu també.
A tu.
I que acabis de passar gran dia.
Igualment.
Adéu-siau a tots. Isabel, que et deixo la samarreta,
la cursa... Dóna-me-la, perquè jo ja marxo ja cap allà.
Home, que ens veiem ara, no?
Tot el sidral comença ara, 9:15, que comença la cursa.
La cursa de RAC1.
Ai, quina il·lusió que em fa!
Va, vinga, tots a córrer.
Vinga, som-hi!